Almenys unes 60.000 persones han mort a Síria, segons ha dit avui la comissària dels Drets Humans de les Nacions Unides, Navi Pillay, que ha citat un estudi de l'ONU. Després de més de 5 mesos d'anàlisi, les investigacions conclouen que entre el 15 de març de l'any 2011 i el 30 de novembre del 2012 va morir concretament unes 59.648 persones. La comissionada de l'ONU ha condemnat el govern sirià per haver utilitzat la força de forma desproporcionada per suprimir unes protestes de civils desarmats que inicialment eren legítimes i pacífiques. El balanç es fa públic en un dia especialment sagnant, amb més de 50 morts en diversos atacs. Els avions de Bashar al-Assad han atacat una benzinera i han causat entre 40 i 70 morts, segons les fonts, en un suburbi a l'est de Damasc. Segons els testimonis, les bombes han caigut quan acabava d'arribar un camió carregat de combustible en aquesta gasolinera d'un barri afí als rebels. Fins quan durarà aquesta situació? Un govern que és capaç de matar la seva pròpia població no té cap fonament humà, moral, ètic ni democràtic. Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Benvinguts al primer 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat de l'any. Tot seguit repassem les notícies que ens ha deixat aquest 2 de gener de l'any 2013, però abans de fer-ho, molt bona tarda, Sara.
Bona tarda, Mercè.
Sara Cruz, molt bona tarda i molt bon any. 2013.
Igualment, igualment.
Com has passat aquest cap d'any, Sara?
Doncs mira, jo...
Segur que ben acompanyada.
Home,
perquè
això sempre.
Perquè tu sempre estàs ben acompanyada.
I tant. Res, vaig passar amb uns amics a casa
meva. I no ho dic per mi, eh?
Home, per tu també, Mercè. Jugant al Trivial, què et sembla?
Em sembla estupendo.
És un pla molt tranquil.
Vas guanyar?
No, vaig perdre.
Vas
però perdre. Això no ho hauríem de dir, oi?
No, home, no, però això és una bona lliçó, perquè segur que sí, ara, vas aprendre moltes coses.
Exacte, sí, em queda molt per aprendre, Mercè.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb el Miquel Fernández. Ell és de Barcelona, té ja 56 anys, fa poquet va ser el seu aniversari, en concret el 27 de desembre. Va estudiar ATS, fisioteràpia, i és tècnic també en prevenció de riscos laborals i actualment està acabant un màster en direcció pública d'ESADE. És responsable de relacions laborals de la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Entre les seves aficions s'hi troba la música, el futbol, sobretot l'espanyol, i també conversar amb els seus amics, també en especial la cooperació que reflexa en ser president de l'Associació Selva Camerún, i es defineix com una persona positiva, progressista i implicada.
Bona tarda.
Bona tarda, Miquel, i moltes felicitats.
Moltes gràcies i bon any a tots.
Igualment. Escolta, avui no ens has portat berenar, Miquel. Jo que ja m'imaginava que ens portaries aquells croissants tan bons.
Però escolta, Sara, has tingut un gran detall amb el Miquel, perquè la Sara li ha baixat
dos bombonets,
uns pastissets pel Miquel per celebrar aquest aniversari.
I ja me'ls he menjat. Moltes gràcies.
De res, home.
Doncs amb el Miquel Fernández, president de l'Associació Selva Camerún. Per cert, Miquel, com us va l'associació? Heu actualitzat la pàgina web, que em sembla que em comentaves.
Sí, hem fet la felicitació de Nadal, que fem cada any. Aquest any l'hem centrada en el repte solidari que vam fer a l'agost de creuar l'estret de Gibraltar.
Amb el Dani Duro.
Amb el Dani Duro, i ho podeu veure a la pàgina web www.selvacamerún.org.
Doncs allà també hi ha un recull de totes les activitats que feu, on van, diguéssim, tots els donatius, no? Perquè la gent també pot fer la seva pròpia donació, no? A la vostra associació.
Nosaltres estem centrats ara en el projecte de finançar estudis a nens i nenes sense recursos, i a la pàgina web poden veure les activitats que fem i com col·laborar-hi tot aquell que estigui interessat.
Doncs molt bé, avui repassem les notícies amb el Miquel Fernández, president de l'Associació Selva Camerún. Però abans de parlar amb el Miquel de les notícies del dia, ens posem en context de tot el que ha passat amb els titulars de la Sara.
La informació del dia, el 7:45.
La mortalitat a les carreteres catalanes va baixar l'any passat, el 2012, en un 4,3%. No obstant, ha augmentat el nombre de ferits greus. El Servei Català de Trànsit ha atribuït aquestes dades a l'increment de la velocitat en hora punta i també al descens d'ús d'elements de seguretat passiva, com ara el casc i també el cinturó. I atenció, pas important a la recerca d'una vacuna contra la sida. Investigadors del projecte IVACAT, amb seu a Catalunya, han descobert una vacuna que controla l'avenç del virus de manera temporal aproximadament durant un any. No és, per tant, una solució definitiva que permeti deixar enrere els retrovirals, però sí que redueix 3 vegades la càrrega viral dels malalts. Més temes d'avui, l'acord als Estats Units sobre l'abisme fiscal que ha fet pujar l'IBEX en un 3,4%. Aquesta és la pujada més important en 4 mesos i ha permès a l'IBEX 35 recuperar el nivell dels 8.400 punts, xifra que no s'assolia des del mes de març. A la resta de borses europees es mantenen els guanys importants en aquesta primera sessió d'aquest any. Adeu multitudinari al doctor i humanista Moisès Broggi en el funeral que se li ha fet aquest matí a Barcelona. La sala oratòria del tanatori de les Corts ha quedat petita i molts assistents s'han hagut de quedar als passadissos. A la cerimònia hi han assistit, entre d'altres personalitats, el president de la Generalitat, Artur Mas, també l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i el conseller de Sanitat, Boi Ruiz. Marxem a l'exterior. La venda d'armes als Estats Units ha batut un nou rècord aquest mes de desembre. L'FBI va fer el mes de desembre gairebé 3 milions de verificacions d'antecedents, un procediment necessari per adquirir una arma de foc. Això representa un increment del 49% respecte al mes de desembre de l'any 2011. I en esports, la selecció catalana de futbol torna a jugar avui el tradicional amistós de cada any per aquestes dates. S'enfronta des de les 7 de la tarda la selecció de Nigèria a l'estadi de l'Espanyol. Per cert, que el porter del Barça, Víctor Valdés, ha estat baixa d'última hora per una fascitis plantar i ha estat substituït pel porter del Getafe, Jordi Codina. D'altra banda, Tito Vilanova ha anat aquest matí a la ciutat esportiva del Barça i sembla ser que com a última hora tenim que ja dirigeix l'entrenament del Barça d'aquesta tarda.
7:37. Aquesta hora marxem cap al Principat d'Andorra. El centre comercial Escale d'Andorra destinarà la recaptació de les bosses de plàstic a projectes socials del país. Abans que Carme Bonet des de Ràdio Principat ens ampliï aquesta informació, el que fem ara és repassar la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Avui dia de fortes ventades, sobretot al Pirineu. El cel a Catalunya ha estat dividit. Hi ha hagut llocs amb molt de sol i altres amb molta boira, com la depressió central. Temperatures han estat força baixes. Demà ens espera un temps bastant similar a d'avui, amb boires i sol i temperatures també força fredes. Les temperatures màximes difícilment arribaran a assolir els 15 graus. No s'esperen canvis significatius a curt pla. Sembla, per tant, que aquest mes de gener estarà marcat pel sol i per les boires.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé.
Doncs ara sí, connectem al Principat d'Andorra. El centre comercial Escali d'Andorra destinarà la recaptació de les bosses de plàstic a projectes socials del país. Des de Ràdio Principat ens espera Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. Arrel de l'obligació de cobrar les bosses de plàstic que els supermercats distribueixen entre els clients, el centre comercial Escale, a Andorra, ha decidit donar els diners que recaptin amb aquesta acció a diversos projectes solidaris d'ONGs del Principat d'Andorra. Amb aquesta iniciativa volen aportar un valor afegit a la campanya i esperen que els clients puguin acollir millor el cobrament de les bosses. Així ho ha manifestat el responsable de màrqueting del centre, Dani Martínez.
Nosaltres entenem que és una, bueno, que com nosaltres farem una donació dels diners recaptats, pues, bueno, s'ho prendran, esperem que una mica bé.
Martínez ha reconegut que a primera hora els clients que han passat pel centre no n'eren massa conscients.
Aquest dijous de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A 8:45 entrevistarem Carlos Payà, el germà del difunt president del moviment cristià d'alliberament de Cuba, Oswaldo Payà. A la tertúlia tindrem la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alzina, el president de Justícia i Pau Arcadi Oliveres i el responsable de Santa Egídia Catalunya, Jaume Castro. A les 9, plusvàlua del primer cafè sobre consum. Després, uns minuts després de 9:45, tancarem en Nutrició i Salut amb Maria Josep Rosselló. També tindrem la reflexió del bisbe Sebastià Altavull. Tot això i més aquest dijous de 8 a 10 al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Nou disc de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Nadales. Amb la veu de Carme Canela i la col·laboració de Roger Mas.
Allà sota una penya n'és nat un Jesuset, net, net.
Nadales, el nou disc de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona per les teves festes de Nadal.
Pots canviar alma!
Beus aigua potable? T'alimentes tots els dies? Tens casa?
Aleshores, no coneixes el producte que ja gaudeixen més de 3.000 milions de persones a tot el món.
La pobresa.
Som la primera generació que pot erradicar-la. A què estem esperant?
Visita el nostre web i comparteix la nostra causa. Mansunides.org. El teu punt de vista pot canviar el món.
La tradició diu, farem xerinola i beurem cava Canals i Nubiola. Fem, doncs, tradició. Fem xerinola. Fem la copeta de Canals i Nubiola. Qualitat i tradició.
Doncs quan falten gairebé 4 minuts per arribar al punt de 8:45 del vespre, avui repassem les notícies del dia Miquel Fernández, president de l'associació Selva Camerún. El nou conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, aposta per l'Eurovinyeta a les vies que depenen de la Generalitat.
Doncs sí, en declaracions a Catalunya Ràdio, Vila també ha anunciat que vol negociar amb el govern espanyol que aquesta mesura es posi en marxa a les carreteres que depenen de l'Estat. L'Eurovinyeta és un peatge només per als camions que inquieta els camioners. Els transportistes alerten que l'impost als vehicles de mercaderia suposaria un augment dels costos d'explotació. Vila inaugurarà el proper divendres, juntament amb el president de la Generalitat, Artur Mas, el desdoblament de l'eix transversal a la C25, una infraestructura on la Generalitat vol aplicar l'Eurovinyeta. Això vol dir que, si s'aplica, els transportistes que utilitzen tot l'eix, des de Cervera fins a Caldes de Malavella, hauran de pagar. Avui també es posen a la venda els bitllets de tren d'alta velocitat del trajecte Barcelona-Girona-Figueres. La connexió s'inaugurarà el dimarts que ve a Figueres i entrarà en servei l'endemà. El preu del bitllet anirà dels 6 euros i 15 cèntims als 20 euros i 20 cèntims. El trajecte entre Barcelona i Girona pot costar menys de 7 euros amb la targeta de 10 viatges.
Gràcies, Sara. Miquel.
Bueno, a mi em preocupa l'augment impositiu amb el que estem sotmesos. Jo entenc que falten diners, però jo no sé si és una bona exercici el anar carregant a determinats sectors d'impostos, perquè cal recordar que els transportistes ja estan pagant, i molt, l'augment dels carburants. I crec que recargar segons quins sectors de l'economia l'únic que ens pot portar és a més atur, i per tant em preocupa. També és veritat que no s'explica la idea, però no s'explica com ni de quina forma s'aplicarà. Per tant, també cal deixar una mica en stand-by, però em preocupa molt el que determinats sectors es carreguin.
Miquel, de fet, pel que ens ha explicat la Sara, en aquesta inauguració del desdoblament de l'eix transversal de divendres, sembla que ja a partir d'aquest divendres es podria aplicar la mesura.
Sí, però com a, tampoc sabem si serà amb tíquets moderadors, amb que cada quants viatges pots resultar un preu, o què és el que es pagarà i demés, el que és segur és que al final suposa un cost addicional i que, per tant, el sector del transport patirà una vegada més un increment sobre els seus serveis, que ja l'ha patit amb l'increment del carburant.
Doncs l'exalcalde ja de Figueres, Santi Vila, i ara nou conseller de Territori i Sostenibilitat, avui també avançava que aquesta proposta de l'Eurovinyeta també es podria aplicar a l'Estat espanyol. Com ho veus que ho acceptarà això, Madrid? Perquè de primeres Madrid ja ha dit que ni parlar-ho.
Pues que és castigar un sector i aleshores es pot entendre si hi ha altres mesures que com a mínim poden pal·liar aquest sobrecost. Però, és clar, si només és a base de carregar impostos per generar dipòsit a la Generalitat, malament, igual a l'Estat espanyol. I, per tant, aquestes mesures, si no van acompanyades d'altres que puguin facilitar que determinats sectors millorin, l'únic que fa és carregar i contra més impostos, més càrrega fiscal, més empreses que poden tancar.
Doncs, Miquel, continuem a les carreteres, perquè l'any passat, el 2012, hi va haver menys morts a les carreteres catalanes, concretament un 4,39% menys que el 2011. En canvi, s'ha incrementat la xifra de ferits greus en un 21%.
Doncs sí, les dades les ha facilitat el nou conseller d'Interior, Ramon Espadaler, en una roda de premsa. Espadaler ha donat també dades més concretes, un total de 196 persones han mort a les carreteres catalanes, mentre que el 2011 en van morir 205. Mentrestant, també han augmentat, com deies, els ferits greus. Han passat dels 852 l'any 2011 als 1.032 aquest passat 2012. De la seva banda, el director del Servei Català de Trànsit, Joan Arejo, ha atribuït aquestes dades a l'increment de la velocitat en hora punta i també al descens d'ús d'elements de seguretat passiva, com ara el casc i també el cinturó de seguretat.
A mi el que em diu això és que no s'utilitzen les xifres de quants accidents han hagut, perquè al final el número de víctimes pot ser molt aleatori i un sol accident et pot variar molt el número de morts o el número de ferits greus. Per tant, a mi el que crec que seria més interessant és que ens diguessin quants accidents van haver a les carreteres l'any passat i comparar-los amb l'accidentalitat de l'any anterior. Perquè és que, si no, les dades d'accidentat, per exemple, jo que he treballat amb serveis d'emergència, un mort pot ser o no a que tingui una atenció ràpida en el primer moment. Això no vol dir res en relació a que l'accident sigui greu o no. I, per tant, hi ha molts factors aleatoris que a mi em diuen poc si no comparem el número d'accidents d'un any amb el número d'accidents de l'altre any. Perquè les víctimes, al final, si té un accident en un autocar, pues significa que hi hagi moltes víctimes.
Clar.
I, en canvi, un mateix vehicle, però que pot ser un camión, de les mateixes dimensions, doncs només pot tenir una víctima, és el xòfer. Per tant, el número de víctimes és molt relatiu. Em interessaria molt més les dades sobre el número d'accidents.
I també, com bé deies, també els factors, no? Perquè pel fet d'anar ràpid no vol dir que doncs, hi hagi com a resultat final morts, sinó que no té res a veure, no? L'efecte, diguéssim, home, clar que ajuda, lògicament, si vas més de pressa tens més probabilitats.
Home, segur que els elements de seguretat s'han d'utilitzar, el cinturó, el casc, amb això puc coincidir amb el que deia el conseller. Però a l'hora d'analitzar les dades, penso que és més important analitzar el número d'accidents i com s'han produït, perquè si no tampoc evitarem. Podrem evitar que hi hagi morts, però no els accidents. La velocitat contribueix, hi ha molts factors que faciliten l'accidentabilitat, però també és veritat que el que correspon és intentar evitar els accidents i per tal... Per tant, cal estudiar el número i les circumstàncies dels accidents. Si no, podrem tenir més morts o menys, però no variarem l'accidentabilitat.
Doncs avui repassem les notícies amb Miquel Fernández, president de l'associació Selva Camerún. I marxem a l'exterior, perquè l'ONU ha xifrat en un mínim de 60.000 els morts a Síria des que va esclatar la revolta popular contra Bashar al-Assad al març del 2011.
L'alta comissionada de l'Organització pels Drets Humans, Navy Pillar, li ha explicat que el balanç és una estimació a la baixa del nombre real de víctimes perquè moltes no s'han pogut comptabilitzar i, a més, també l'ONU no ha tingut accés al país des que va començar aquest conflicte. La comissionada de l'ONU també ha condemnat el govern sirià per haver utilitzat la força, dit de manera desproporcionada, per suprimir unes protestes civils desarmats que inicialment eren legítimes i pacífiques. També ha considerat una vergonya que la comunitat internacional i, sobretot, el Consell de Seguretat hagin estat incapaços d'aturar aquest conflicte.
Miquel.
Bueno, malauradament demostra una vegada més que tot el conjunt d'organismes internacionals no són capaços de parar els peus a dictadors i assassins com del que parlem. És una llàstima, però que cada dia ens estiguem veient imatges de morts civils d'una manera tan exagerada com està passant i que no hi hagi una resposta internacional i que tots ens ho mirem a la televisió. Jo la veritat és que estic esparverat de veure aquesta tranquil·litat amb la que estem vivint un assassinament, però d'una manera cada dia regulat.
70, 80 morts.
Sí, avui 70, demà 50, l'altre dia... Però és igual. El més trist de tot és que la comunitat internacional ho estigui mirant sense fer res al respecte.
Perquè, escolta, a veure, jo no dubto que la comissionada de les Nacions Unides, Navy Pillay, doncs, digui doncs, que hi ha un ús desproporcionat de la força. Això és evident, però realment doncs, el que hauria de fer l'ONU és fer alguna cosa sobre el terreny.
Sí, podem dir que hi ha un ús desproporcionat de la força, podem dir que no es respecten els drets civils ni els drets democràtics, però si només ho diem
això és obvi.
I no es fa res contundent per estalviar que això continuï passant, doncs ho seguirem dient i seguirà passant. Això és el lamentable, que la comunitat internacional no s'hagi posat les piles i hagi parat aquesta bestiesa.
Miquel, no sé si estaràs d'acord amb mi, però també el que dona molt coratge és veure doncs, aquestes imatges de Bashar al-Assad com si no passés res, aquestes imatges que ens arriben. Com...
Sí, però és que és en paral·lel de com l'altre dia es veia com a un l'estaven matant amb una ràfaga de trets. És que ho vam veure a les notícies. I en paral·lel es veu la imatge de l'altre passejant pel país, fent declaracions amb tota tranquil·litat. Però a mi, jo d'aquest senyor ja no m'espero res més que faci el que fa. El que em sobta és que la comunitat internacional, els defensors, suposadament dels drets civils i dels drets humans, ho estiguin veient i no facin res al respecte. Això és el que em preocupa, perquè en base a això, l'únic que pots pensar és que hi ha algú que té interessos a Síria o que Síria està facilitant determinades coses segons quins països i per això no es fa res. I llavors això ja em preocupa més.
Doncs ara mateix falten 9 minuts i mig per arribar al punt de les 8 del vespre. Repassem altres notícies que han afectat l'actualitat d'aquest dimecres 2 de gener. Els Estats Units han aconseguit evitar finalment les conseqüències de l'anomenat abisme fiscal, el qual tècnicament havien entrat dimarts dia 1 per la falta d'entesa dels republicans i demòcrates els últims dies de l'any passat.
La Cambra de Representants, amb majoria republicana, ha aprovat a última hora, com dèiem, aquest text enviat i també aprovat hores abans pel Senat. L'acord ha arribat després d'hores de debat intens. I és que la negociació en aquesta cambra estava encallada perquè els republicans volien el compromís que retallarien 300.000 milions de dòlars de despesa. Finalment, i davant la negativa dels demòcrates a aprovar aquest text, els republicans han fet marxa enrere i la cambra s'ha decantat finalment, com dèiem, pel sí. I d'altra banda, com explicava en Mercè, la venda d'armes als Estats Units ha batut un nou rècord aquest mes de desembre. L'FBI va fer el mes de desembre gairebé 3 milions de verificacions d'antecedents, un procediment necessari per adquirir qualsevol arma de foc. Això representa un increment del 49% respecte a fa un any, és a dir, el mes de desembre de l'any 2011.
Miquel, per quina notícia vols començar?
Bé, començarem per l'última, per la de les armes, però em sembla una bestiesa que un país que diu que és... es repassa i es mira tots els antecedents penals, no es miri, no es repassi les matances que estan havent d'una manera sistemàtica, perquè, és clar, ja m'imagino que aquests nois no tenien antecedents, però algú s'haurà de donar compte que tenir una arma i tenir facilitat d'accés a una arma pot portar a bajanades com les que hem vist, i el més trist és que continuïn venent armes, però també és veritat que el sector aquest de l'associació del rifle i a més tenen molt pes i amb alguns estats molta importància i molta incidència, però o s'ho plantegen en sèrio o seguiran veient matances com les que hem vist i que no fa pas gaire. Vull dir que, per tant, no sé si el fet de dir que tenen antecedents o no, si és una garantia que pugui donar una certa garantia, això, una certa garantia de que no passaran més assassinats, però no ho veig clar.
Perquè justament l'Associació del Rifle dels Estats Units proposava aquesta mesura d'instaurar, diguéssim, als col·legis de primària i secundària, doncs, seguretat privada amb armes. Tu com ho veus, aquesta mesura?
Sí, doncs això és l'oeste. Tothom portem arma i així si et disparen, dispares. Però, esclar, no sé si la manera de controlar és aquest, o evitar que hi hagi armes circulant i, per tant, que les armes estiguin on tenen que estar, que és amb els cossos i forces de seguretat, i prou. Però, clar, és la meva visió, però, clar, no entenc, mai he entès el tema de les armes als Estats Units com funciona, i penso que és un endarreriment a determinats drets civils bàsics, perquè l'arma, es miri com es miri, alguns volen defensar que significa defensa, però per mi el que significa és un risc i un perill, perquè no sempre pots garantir en quines mans estan les armes.
Avui repassem les notícies amb Miquel Fernández. Ja l'esteu escoltant, president de l'associació Selva Camerún. Miquel, tornem cap a l'estat espanyol perquè el secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, s'ha fixat com a primer objectiu del seu partit per aquest any aconseguir que el govern de Mariano Rajoy prorrogui l'ajuda de 400 euros per aturats que han esgotat les seves prestacions.
Doncs si en un vídeo difós avui mateix el líder socialista subratlla que aquestes ajudes són les úniques que ara mateix estan percebent milers de famílies espanyoles per sobreviure enmig d'una crisi econòmica que ha tatxat de dramàtica. I ha dit que per aquest motiu el seu partit no consentirà que el govern del PP les elimini. Rubalcaba també ha dit que es tracta d'una qüestió de dignitat i de justícia.
La inflació interanual a l'Estat es manté al desembre respecte al mes anterior i tanca el 2012 en gairebé un 3%, segons l'indicador avançat de l'Institut d'Estadística, que s'haurà de confirmar les pròximes setmanes. Miquel.
Sí, a mi em sembla molt bé que el senyor Pérez Rubalcaba defensi això, però Al final sembla que aquestes prestacions es defensen com un plantejament de beneficència, no? I això sí que em preocupa, perquè ara darrerament estem sentint tot un seguit de comentaris de que aquests senyors que jubilen els estem pagant entre els que treballem. Doncs miri, no és veritat. El senyor que jubila i que porta després de 40 anys o 45 anys treballant s'ha guanyat aquesta jubilació. No és que ara li estiguem fent un favor pagant-li, perquè ell porta molts anys pagant-se el dret a la jubilació. Mm. I aquí resulta que ara estem entrant en una mena de diagnosi social amb el que els jubilats els hi paguem entre els que treballem. Fem un favor facilitant vivenda. No, miri, la vivenda és un dret constitucional. La sanitat és un dret constitucional. L'educació és un dret constitucional. I els serveis socials i la prestació d'algú que ha estat treballant 45 anys és un dret que s'ha guanyat al llarg de tota una vida de treball. I si a sobre ara ha de quedar que li fem un favor i que li fem beneficència, em sembla molt preocupant. Estic d'acord amb que la quantitat de 400 euros, tots sabem tal com està el país, el que pot significar, però com a mínim és un petit ingrés que poden tenir molts. Sobre el 2,9, home, és preocupant perquè, si recordeu, el pacte de Toledo tenien que incrementar les pensions en base al cost de l'augment del cost de vida. No serà així, però els jubilats no tenen prou amb els sous que cobren, sinó que, a més, no veuran que augmentin igual que el cost de la vida. Dit això, també m'agradaria sentir del senyor Pérez Rubalcaba que faci bé el compromís electoral que té com a Partit Socialista i que convoqui d'una vegada primària, si sapiguem a què juguem i on estem cadascú, perquè moltes vegades també ens sembla aquestes coses una manera d'amagar problemes interns i resoldre coses que les tenien que tenir resoltes fa dies.
Doncs quan falten gairebé 3 minuts per arribar al punt de les 8 del vespre, també falten 3 minuts perquè comenci la segona part d'aquest partit amistós, que en aquests moments el Jordi Carretero a les vies de so... Sí, en aquests moments està jugant ja la mitja part d'aquest partit amistós Catalunya-Nigèria. En aquests moments el marcador és de 1-0, serà, oi?
Doncs sí, Mercè, ha estat Sergio González, que ha marcat un penal a favor de Catalunya. Per tant, 1-0.
Doncs bé, abans de parlar, Miquel, si et sembla, d'aquesta reforma de l'administració local, que sé que en tenies ganes, i jo també, Miquel, de saber la teva opinió, fem una repassada al punt curiós del dia.
Doncs, Mercè, tots ens modernitzem i sembla que ses majestats els Reis Mags d'Orient no podien ser menys. Per tant, aquest any, per primera vegada, a la cabalgada que es farà aquest mateix dissabte a Barcelona, a més de les cartes tradicionals, ses majestats i els seus ajudants, els patges, també recolliran les peticions dels nens amb tauleta, que és aquest conegut aparell amb pantalla tàctil. D'altra banda, saps, Mercè, quins són els desitjos dels joves de l'Estat per l'any nou?
Doncs ni idea.
Doncs mira, el que més es demana és salut en un 23,3%, i els joves també volem amor, i feina, en un 20,6%.
Feines a tercera.
Feines a tercera, has vist?
Bé, la salut segur que sí, però déu-n'hi-do, doncs, que li donguin més importància a trobar amor que feina, eh?
Bueno, són joves.
Però també deuen estar preocupats.
Sí, però també tots sabem que la joventut és l'única malaltia que es cura amb l'edat. Vull dir que...
I d'altra banda, finalment, una altra dada curiosa, el 85% dels joves enviem felicitacions nadalenques, amics i familiars, això sí, la majoria, el 62,7%, ho fem mitjançant el WhatsApp. Per tant, entenem que les altres vies potser són, no sé, via e-mail, via carta tradicional...
Té molt a veure amb el cost.
Amb el cost, no? Perquè el WhatsApp de moment és gratuït,
per
no?
Això.
Diuen algunes veus que d'aquí uns mesos sembla que... Però tot i així, de moment, no hi ha res confirmat. Serà tu que estàs al dia de...
Bé, jo no adelantaria aconteixements, Mercè. És un dels meus propòsits d'aquest any.
Doncs escolta, Miquel, encara tenim temps, va, de comentar aquesta notícia. Partit Popular i PSOE ultimen la reforma de l'administració local que, en un principi, serà no afectaria a Catalunya.
Doncs no, un dels punts de l'acord per reformar l'administració local que estan tancant PP i PSOE preveu limitar el sou dels alcaldes de les grans ciutats a 67.000 euros anuals, que és el que cobren els secretaris d'Estat. Això suposaria una reducció dels salaris d'alcaldes de grans capitals.
A mi aquest tema ho he comentat alguna vegada. A mi no em preocupa que els polítics cobrin bé. El que em preocupa és que vagin fer la seva feina. I no em sembla que un alcalde d'una ciutat com Barcelona, com Madrid, com Bilbao, com Sevilla, el seu sol tingui que ser aquest. I amb això sé que segurament algú que m'escolti no estarà d'acord. Jo el que m'interessa és que els alcaldes facin bé la seva feina i que distribueixin la riquesa amb la mesura que puguin pels que més ho necessiten. A partir d'aquí, a Catalunya, afortunadament, amb el seu dia, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis van establir uns sous en funció de número d'habitants i tal.
Doncs avui hem repassat les notícies a Miquel Fernández, president de l'associació Selva Camerún. Moltíssimes gràcies, Miquel, i feliç any 2013.
Feliç any 2013 per tothom.
Doncs nosaltres ho deixem aquí. Salutacions del Jordi Carretero, les vies de sol. La redacció serà cruïda, qui us ha parlat també, Mercè Raga. Tot seguit arriba el programa de Cap i de Nou amb Oriol Casals. Que vagi bé. Fins demà.
Bona nit.